l'escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 15 de desembre, engeguem l'última setmana de programa de l'any. Ja tenim les festes de Nadal a tocar i aquest divendres posarem el punt i final, el punt i a part, el Més Calent a l'Aigüera per reprendre'l el 7 de gener. I amb el Nadal tan a la vista, avui m'agradaria començar parlant dels grans àpats de les festes i de com s'han encarit poder fer-los els últims anys. I és que el preu dels aliments s'ha encarit entre un 30 i un 50% més en els últims 5 anys, segons l'IPC de novembre. I això ha estat en primera instància per la inflació i la tendència a l'alça dels preus quan s'acosten les festes, però alhora per diverses problemàtiques que hem anat encadenant els últims mesos, com la grip aviària, la reducció de la quota pesquera o la pesta porcina. Si anem desgranant per aliments, la vedella, el xai o el cabrit s'han encarit més d'un 50% des del 2020, mentre la carn d'aviram ha pujat gairebé un 30%. Pel que fa al peix, ha pujat un 35% i el marisc gairebé un 25%. I si ens mirem les fruites i les verdures, en general han augmentat més d'un 30%. Ara bé, no només s'han encarit els productes típics dels àpats de Nadal, també ho ha fet la cistella bàsica, sobretot els ous i l'oli d'oliva. De fet, ara paguem pels ous un 90% més que abans, que fa 5 anys. I això, segons els experts, és degut a la grip aviària i a una nova normativa que és més estricta i ha fet reduir el nombre de gallines a les granges. Pel que fa a l'oli d'oliva, aquest s'ha encarit gairebé un 60%. I un altre producte que també entra al rànquing de productes amb més inflació és la xocolata, que paguem un 65% més cara que fa 5 anys, i la llet, que ha augmentat un 54% el seu preu. A l'altra cara de la balança, en canvi, també hi ha aliments que han baixat de preu. Són, per exemple, el sucre per les bones collites, les patates per l'accés d'oferta a escala mundial i la pasta per la caiguda del preu del blat als mercats financers. Tot i això, la davallada de preus no supera el 10% en cap d'aquests aliments. Per tant, veiem que és molt diferent, eh? S'encareixen més d'un 50% i, en canvi, aquests baixen menys d'un 10%. Per tant, un any més veiem que la tendència dels preus dels aliments segueix a l'alça i que cada cop ens costa més omplir la bossa quan anem al mercat. La inflació ha pujat un 3% respecte a l'any passat i un 35% respecte a fa 5 anys si ens fixem només en el camp de l'alimentació. Mentre els sous no creixen al mateix ritme, sinó que estan estancats o avancen a pas de formiga. Això provoca que el poder adquisitiu de les famílies cada vegada sigui més baix i, per tant, cada vegada augmenti més la bossa de la pobresa. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dilluns tindrem una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que ens parlarà dels volcans més alts del món. I després dels drets de butxaca parlarem de devolucions i descobrirem els nostres drets com a consumidors amb el jurista Jan Botí, que ens explicarà què ens poden... ens explicarà això, com ho hem de fer per tornar els productes. Acabarem amb una píndola creativa de l'artista empordanesa Roser Martínez i tot això ho farem amenitzat amb el mundo sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però farem un repàs de l'actualitat local quan ho tinguem tot a punt. Per tant, comencem amb el mundo sonoro del DJ Bigut.
Mundo sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Catalan Graffiti és el 12è àlbum dels Sidoní. La banda formada a Barcelona 1997. Amb Marc Ros a la veu i la guitarra, en Jay Senra a les veus i el baix i a l'Àlex Axel P, perdó, a la bateria. I aquest 2025 ens presenten 12 cançons en català composades amb intel·ligència emocional. Ens arriben al cor com aquest objecte volant no identificat, OVNI 84, Sidoní.
Fabrico estrelles i naus per volar prop d'ella. Quan travesso l'atmosfera, el mestre diu que així no aprendré res. Avui he vist un omni, he esperat tant temps aquest cop de ser somni. Ja són aquí. Quan enfoco amb la llanterna s'espantaria.
fet gran, però em sento com el nen que tenia 10 anys.
I ara, després d'aquest ovni de Sidoní que ens ha portat el DJ Vigut, ara sí, ara anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giner. Bon dia, Lali.
Bon dia, bon dia, bon dia, disculpes. És dilluns, ja ho sabem, l'actualitat ve carregadíssima de coses i, bueno, ens ha pillat una mica el toro, que diuen.
Doncs va, si està tan carregadíssima, per on comencem?
Comencem ja, no sigues. Començarem per l'aigua municipal de l'Escala. Sí, passa que tu pagaràs més cara l'aigua, ja ho saps,
sí,
no?
Sí, això ho vam dir fa uns dies.
La raó era perquè hi havia unes obres de millora de l'ETAP que havia de posar-se en funcionament. Sí. Doncs bé, el funcionament de l'ETAP s'endarrereix.
Ui!
Val? I no es posarà en funcionament fins l'abril. L'Ajuntament ha aprovat endarrerir fins l'1 d'abril el traspàs de competències del Servei d'Abastament d'Aigua Potable al Consorci de la Costa Brava.
Mm-hmm.
La companyia ha informat al consistori que l'ETAP no podrà començar a operar a principis d'any com estava estipulat, com estava previst, perquè les obres encara no han finalitzat. També han acordat un conveni de cooperació per construir un nou pou d'extracció després que aquest setembre se n'esfondrés un al municipi. Per tant, la millora, aquesta suposada millora que havíem
de tenir
i justificava també en part l'augment del preu, doncs haurem d'esperar una mica més per poder-la gaudir.
Bueno, veurem, esperem que no triguin massa, no? I veurem com acaba tot això.
Vinga, a més, parlem també de... ens acostem al Nadal i en aquest cas, aquest cap de setmana que teníem la marató.
La marató del 3CAT, sí, sí.
Del 3CAT, perdó. Ui, perdó, del 3CAT, mare meva, quin error més garrafal he comès ara mateix.
Uf, però hi ha moltes lluites internes, allà, perquè els treballadors de la casa no volen que es canviï el nom.
Hi ha una guerra brutal amb el tema aquest, hi ha una guerra brutal, perquè els treballadors estan indignadíssims amb la de la corporació, amb la senyora de la corporació que es peta les marques així per la cara, les marques històriques, i ara no, tot és 3CAT. Bueno,
és una fàcia a un altre lloc, això també.
És un altre debat. En qualsevol cas, el que sí que feien aquest cap de setmana era la marató i hi ha hagut activitats arreu de Catalunya. Aquí a l'Escala també n'hem fet. En aquest cas en parlem de dues, però en concret la del mapping solidari que hi havia aquest cap de setmana, en què s'han recaptat també 1.000 euros. Crida l'atenció de petits i grans. És una proposta nadalenca que es converteix en una tarda solidària amb moltes activitats per recaptar diners per la marató del 3CAT, amb la col·laboració de diferents entitats. Més coses també que s'han parlat, que s'han fet aquest cap de setmana, són els alumnes de 6è del taller de cançons tradicionals de l'Escala, que han acabat el curs amb un gran concert. Se t'ha acabat la música, eh? Sí. Quin rotllo us estic fotent, mare meva.
La poso sempre amb loop i avui m'he oblidat.
Vale. Doncs vinga, va, els alumnes de 6è que han acabat el taller de cançons de Nadal, de Nadales.
Però, a veure, no són alumnes de 6è de primària, són els alumnes del 6è
del
taller.
Sí, correcte. Oh, mira, gràcies
per si algú ens està escoltant a casa.
Ai, mare meva.
Avui no estem fines,
Per favor.
Avui no estem fins.
Total, que els alumnes del 6è taller, ara sí, de cançons tradicionals de l'Escala, han acabat el curs amb un gran concert a la Folia, enguany dedicat a les cançons de Nadal, en què s'han interpretat 14 Nadales recuperades del cançoner de l'Escala i d'altres inèdites.
Mm-hmm.
I et deia això, perquè és que t'ho he dit així com
molt... Una mica desordenat. Perquè això no entra dins de la marató, o sí?
No. Però, clar, en tenim una altra de la marató. Això ara ho ordenarem, perquè, clar, hem tingut el mapping solidari, després hem tingut Fem Sororitat, que ha fet conjuntament amb l'Associació contra el Càncer el Fem Zumba i Esmorzar.
Exacte, val? Això sí que entra.
Que això és una activitat també solidària de la marató, i això ha tingut lloc a la Riba, ha servit per recaptar fons. Aquest any sabeu que ha estat dedicada a la marató, està dedicada a la divulgació i l'impuls de la recerca del càncer. I Una altra activitat també relacionada amb la marató del 3CAT, és que em surt TV3, és una cosa, ha estat el cor, o sigui, el concert de Nadal del cor Indica, a l'església, organitzat per l'Església Evangèlica, que ha recaptat també 1.997 euros per la marató. Per tant, també...
Moltes activitats
moltes
acampades...
Moltes activitats relacionades amb la marató i que s'han... Bueno, s'han celebrat per arreu de l'Escala.
Exacte.
Vale. I ara sí, esports...
Vale, va, anem a esports.
Anem a esports.
Caos d'activitats.
Ha estat una mica un caos, això, sí. El sènior A masculí del Club Bàsquet l'Escala i el CTT Ser l'Escala, que han estat els únics que han celebrat victòries aquesta jornada. Veig bàsquet i...
Ha sigut un cap de setmana de derrotes, em sembla, m'han dit avui.
El primer equip de futbol i el sènior femení B masculí de bàsquet... i els sèniors femení i B masculí de bàsquet han perdut. No ho sé, ja m'he perdut. Jo sí que m'he perdut aquí.
Aquí estem una mica perduts.
Sí que m'he perdut. Bueno, total, que...
Bueno, l'Ivan ens ho explica. Deixem-ho aquí, si vols, i l'Ivan ens ho explica.
Crec entendre que només ha guanyat el bàsquet masculí i el tenis taula, no? I que els altres han perdut. Però ja ens ho explicarà l'Ivan.
Jo aquest matí, quan he arribat, hi havia en Paco i m'ha dit avui ha sigut un dia de moltes derrotes aquest cap de setmana.
Vale, doncs,
i dic, doncs, ens quedem amb això, Paco, amb les derrotes.
Ens quedem amb això i que l'Ivan ja ens digui exactament qui ha perdut. Ja està. Li deixem a ell, que per algú és l'expert.
Vinga, va, anem amb el temps.
I anem amb el temps, amb aquest inici de setmana amb cel tapat. Bueno, cel tapat, sí.
Sí, home, ha plogut, aquest.
Sí, ah. Clar, no, va, ha plogut i ara fa aquell sí o no, sí o no. Bueno, ens espera una setmaneta guapa.
Déu-n'hi-do, sí.
Pluja i vent de llevant. Per tant, llevant. Demà aquest temps insegur seguirà amb temporalet al final del dia. Per tant, ja feia dies que no veia un temporalet de llevant.
Sí que és...
Ojo, nosaltres estem bé, és bé, però hi havia... Bueno, hi havia una alerta vermella, jo no sé com haurà acabat la història, però per València i altra vegada per la zona del Levante.
Abans en Sergi estava dient... Això, les dades aquestes de pluja que diuen litros que han caigut.
Sí.
I Déu-n'hi-do. Ha dit que per allà baix, cap a Falset, Tarragona, tota aquesta zona, ha plogut molt.
Ha plogut molt. Bueno, sempre plou sobre mullat,
Sí, que diuen. Sí, sempre plou allà mateix que... i aquí, per sort, ens en salvem una mica.
Bueno, sí, exacte. No podem cantar victòria, però...
Aquí ens toquen tramuntanades i altres coses.
Exacte. Però bueno, com que ja ens ho he explicat més d'un cop, tenim com un microclima, una cosa rara, que fa que totes ens passin de llarg. Ara, quan ens cauen fort.
Sí, i tant.
Bueno,
i tant.
Vinga, va.
Vinga, ens omplis el punt de la una, a veure si tenim una mica més de serietat.
Vinga,
adéu, Lali.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
I ara, abans de començar el guaita que tenim, ja tenim en Sergi aquí assegut a l'estudi i ens vol fer un petit apunt de com han estat aquestes pluges, perquè ha sentit que ho comentàvem amb la Lali, així que, Sergi, tot teu.
Doncs sí, no, un petit apunt, justament perquè a l'Alt Empordà també hi ha pluges intenses, sabem que hi ha gent que té mobilitat, que s'ha de moure, s'ha d'anar a treballar, d'anar a l'escola, on sigui, a la feina, i a la zona, sobretot de Darnius, Agullana, nord de l'Alt Empordà, porten ja quantitats superiors als 100 litres per metre quadrat, entre 100 i 150 litres per metre quadrat. Ja ha començat a créixer una mica la muga. Ara acabem de mirar l'Aca, el nivell del riu, i ja era l'indicador aquell groc que comença un petit a créixer el riu. Per tant, precaució qui s'hagi de desplaçar per aquella zona, bàsicament.
Per tant, ja no es queda només cap a les terres de Tarragona, sinó que també ens ha arribat aquí a l'Alt Empordà.
Aquí ens ha arribat a l'Alt Empordà, sobretot cap a l'interior, perquè estem en una situació, bàsicament, de la que se'n diu orogràfica, aquella que plou més a les zones de muntanya que no Arran de Mar.
Doncs moltes gràcies, Sergi. Et sembla si comencem el guaita?
Endavant.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
Bon dia, Ona.
A veure, de què ens vols parlar avui al guaita?
Doncs avui anem a parlar de volcans. Ja ho hem tocat alguna vegada al guaita, aquest tema de volcans, de plaques tectòniques, de moviment, de lava,
sí,
d'erupcions, etc. Però avui volem anar als volcans més alts del món.
Ah, carai!
Aquells cims volcànics que, bueno, que tenen alçada, no? Quins són, mm-hmm, quins són els més alts i, per tant, on es situen, si estan actius, si no estan actius, quins països hem d'anar... Bé, una mica parlar de geografia volcànica.
Perfecte, avui descobrirem tots els secrets, no?, sobre aquestes grans muntanyes que treuen foc d'en tant en tant, aquesta lava.
Oi tant, parlarem sobretot de l'alçada sobre el nivell del mar, d'aquells, mm-hmm, volcans emergits, però atenció, perquè també tenim volcans submergits, també tenim volcans d'intramar, no? I a vegades fins i tot varia les alçades si el agafem des de la base de l'oceà cap en amunt, si és una illa, no?, o directament d'emergit. Però bé, primer de tot anem a definir què és un volcà.
Som-hi.
Anem a fer memòria, no?, en aquesta lliçó. Doncs un volcà és una estructura geològica per la qual emergeixen a la superfície materials fosos, gasos i altres productes, altres productes o matèries de l'interior de la Terra.
Mm-hmm.
Vale? Més tècnicament podríem dir que un volcà és un cos geològic de forma generalment cònica, allò que dibuixem, no?, quan érem petits. Un volcà és un cos amb un foradet a dalt, no?, amb un foradet a dalt, que es forma per l'acumulació de material igni quan les erupcions a través d'un punt o una fissura de l'escorça terrestre. L'ascens d'aquests materials succeeix en episodis d'activitat violenta anomenades erupcions volcàniques.
Mm-hmm. Per tant, ara que tenim una mica el volcà situat, quines parts té aquest volcà?
Doncs mira, ens anem a situar primer de tot a la cambra magmàtica, és la zona que hi ha sota de la superfície terrestre, mm-hmm, a la litosfera, on s'acumula el magma, és a dir, roca fosa i gasos. És com una bossa, com si fos una bossa, com el que hi ha sota terra, que a vegades hi ha bosses de petroli també,
sí,
o bosses d'allò. Doncs una bossa, una cambra, on hi ha tot el magma que prové directament... que viatja des del mantell fins a l'escorça terrestre, fins en aquesta capa de l'escorça. La xemeneia, que és el conducte canal o esquerda que connecta la cambra magmàtica amb la superfície, és a dir, per on puja, podríem dir, és a l'esòfag de la Terra, no?
Exacte, si ho comparem amb el cos humà.
Amb el cos humà, és per on puja tot aquest material fos. El cràter, que és l'orifici de sortida, situat just al cim del volcà per on s'expulsen la lava, els gasos, el vapor i les cendres durant una erupció, i el con volcànic, que és en general la muntanya o el relleu que es forma al voltant del cràter per l'acumulació successiva d'aquests materials que van sortint.
Mm-hmm. Aquí m'has dit les parts, però ens en falta una de molt important, no? Allò vermell que veiem sortir del volcà.
Exacte, la lava. És el nom que rep el magma quan ja ha sortit a la superfície. Quan viatja des de la càmera magmàtica fins a la superfície, se'n diu lava.
Mm-hmm.
Aquí és molt important parlar d'un concepte que també n'havíem parlat aquí al guaita que tenim, que és el de plaques tectòniques. Les plaques tectòniques són les peces aquestes que està formada a l'escorça terrestre, que en tenim diverses al voltant del món, que es mouen, estan situades sobre del mantell, d'una capa fluida o viscosa. Per tant, aquestes plaques tectòniques es van movent, i en els diferents moviments que tenen, normalment en les zones de contacte, són les zones actives on
es poden crear els volcans.
Exacte, on es... Mm-hmm. On es localitzen, no? Per tant, recordem també que entre plaques tectòniques podem tindre zones de fregament, on la placa tectònica frega o llisca una sobre l'altra però sense enfonsar-se. Normalment això no acostuma a provocar molta activitat volcànica. Tenim el xoc, la col·lisió, o tenim el tema de la subducció, que és quan una placa s'enfonsa sota d'un altre, que concretament són aquestes zones de subducció que són les zones volcàniques més actives. Perquè és quan la capa del mantell, la capa aquesta més fluida, pot estar més a prop de l'escorça superficial i, per tant, entre que està més a prop i entre que hi ha el xoc i hi ha aquests moviments, es poden crear aquestes zones on pugui sortir més fàcilment, on l'escorça sigui més feble. Una altra zona també propícia, però que aquesta normalment està sota l'aigua, per això no l'anomenarem avui, són les dorsals oceàniques, que són zones on les plaques es separen. Per tant, les plaques es separen, surt material i es crea nova escorça, es crea nou continent. En canvi, les zones de subducció, quan una placa entra dintre d'una altra, es fon, o sigui, es suprimeix, s'elimina, no?, continent. Per això hi ha aquest equilibri, si no l'escorça creixeria incontroladament
i la Terra se'ns faria més gran, no?
O al revés, no? O la Terra es faria més petita. Doncs, sí, digue'm.
Sí, et anava a preguntar, i aquestes zones on es troben, no? Aquestes zones de plaques, perquè les situem en països o així, on te'ls hem de situar?
Se situen, per situar-se en països, podríem dir, és un concepte més gran que països, o sigui, ocupen molts més països. Per exemple, per posar-te un exemple, el primer lloc on anirem avui, que és justament on els troben els volcans més alts del món, és a tot el voltant de la Serra dels Andes, de la Serralada dels Andes. Què passa allà? Doncs allà, per exemple, xoca la placa de Nazca amb la placa sud-americana, que és la placa de Nazca, que està a l'oceà Pacífic, i la placa sud-americana en terra, no? I és allà justament on, primer, quan van xocar, van formar tota la serralada dels Andes, i a la zona aquesta de subducció és on tenim tots els volcans alineats, no? Podríem dir que són zones calentes. Un altre concepte que sovint s'utilitza és el concepte de cinturó de foc, per les zones, aquestes zones
proliferen,
o proliferen els volcans, no? Anem just d'aquesta zona.
Som-hi.
On hem parlat, a la frontera entre Xile i Argentina, al bell mig dels Andes, hi trobarem el volcà Ojos del Salado. Amb 6.893 metres d'alçada, és el volcà més alt, gran, més alt del món.
Carai, i aquest està actiu o està dormit?
Està actiu.
Ostres.
Es troba en una regió molt coneguda, que és a la regió d'Atacama. És un complex volcànic amb diversos cims per sobre dels 6.600 metres d'alçada. Hi ha certa discussió sobre si està actiu o inactiu, perquè l'erupció, podríem dir, més recent es remunta a fa 1.300 anys enrere.
Vale, perquè diguem que està actiu, cada quan ha d'erupcionar això, més o menys?
En principi, més que cada quan, ha de mostrar una activitat en quant a que algú s'està movent per sota. Per exemple, aquí s'han vist fluxos de lava, s'han vist fumaroles, senyal de que està
per tant, no actiu. Treu lava per dalt, podríem dir, però sí que està actiu, sí que per baix.
Exacte.
Alguna cosa s'està covent.
Alguna cosa s'està covent. Exactament com has dit tu. A Argentina i els Andes també hi trobem, per exemple, el Monte Pisis, amb 6.795 metres d'alçada, que està inactiu, en aquest cas.
Aquest el tenim adormit.
Sí. I l'altre, el volcà Llullaillaco, un d'aquests ben originaris d'allà, que té 6.739 metres també a cavall del Xile i Argentina, que aquest està actiu en aquest cas.
Déu-n'hi-do, ara estava mirant, les xifres són molt alts, aquestes
molt
xifres
alts
que deies. 6.893, 6.739...
Els Andes és una serralada que hi ha molts cims per sobre dels 5.000 metres d'alçada. Hi ha molts altiplans, fins i tot, que estan per sobre dels 4.000 a 5.000 metres d'alçada. Per això la zona d'Atacama, tota la zona aquella, està molt, molt, molt alta.
Hem parlat d'aquests a la frontera de Xile i Argentina. Hi ha algun altre lloc on tinguem volcans d'aquests tan alts?
Equador. Continuem amb els Andes, però més cap a latitud una mica més cap al nord, no? Equador és l'altre país que ostenta aquest registre de volcà més alt, amb dos cims volcànics molt importants. El primer de tot és el Chimborazo, que de 6.310 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do, és molt semblant als altres, eh?
Ah, exacte. I es troba al llindar entre inactiu i extint.
Quina és la diferència entre inactiu i extint?
Doncs mira, inactiu és que té potencial per estar actiu, però no ho està. En un moment dado, com deia el Cruyff, es poden començar a remoure coses pel solta, per aquesta cambra magmàtica, sobretot, i passar a un estat actiu. Haver-hi fumaroles, haver-hi rius de lava, haver-hi moviments sísmics, i finalment que acaba desencadenant amb una erupció, no? I extint, podríem dir amb un sinònim, que s'ha assecat tot, que ja no corre material magma pel seu interior. Vull dir que,
és molt complicat que es desperti algun dia.
Exacte, és molt complicat, està completament ja sense activitat. O sigui, inactiu, podríem dir que una varietat d'inactiu és quan en diem allò que els volcans estan adormits.
Exacte.
Però
que algun dia es poden despertar.
Algun dia es poden despertar.
Aquí ja el podríem morir, no? L'extint
sí,
ja està mort.
Ja està mort.
Ja no es pot tornar a despertar.
I segurament el volcà més famós d'Equador és el Cotopaxi. El Cotopaxi té 5.943 metres. És un volcà actiu. I l'última erupció que es va registrar va ser en el 1877.
Déu-n'hi-do.
Ara, diuen els experts, els geòlegs equatorians, que es troba en un altre procés eruptiu.
Clar, anava a dir, 1877 no fa gaire, d'això.
No fa gaire.
Vull dir, nosaltres encara no hi érem, però amb aquestes coses dels volcans, que els anys van molt diferents,
ja veurem, no, sí, és a escales geològiques, però ja veurem casos que un volcà pot estar actiu un any, o pot estar actiu 3.000 o 4.000 anys.
Clar, és molt curiós, no?, aquesta
curiós.
Diferència
Clar,
tan
mentre
gran.
Hi hagi l'alimentació per sota, que es li segueixi alimentant de tot aquest material magmàtic, el volcà estarà actiu. Ara, es pot tallar tranquil·lament, eh? Mira la Palma com es va tallar ràpid. Vull dir, depenent.
I hem parlat dels Andes, hem parlat de l'Equador i Europa. En tenim de volcans aquí a Europa?
Sí, home, i tant que en tenim de volcans. I tenim volcans actius, també. El volcà més alt de tot el continent europeu és el Mont Elbrus, que això està a Rússia, al Caucas. Aquest volcà té 5.642 metres d'alçada. És un volcà que no està extint, però porta en repòs aproximadament fa uns 2.000 anys. Està adormit.
Aquest sí, el tenim adormit.
És un gegant adormit, en podríem dir. Però al continent europeu també hi trobem altres cims volcànics més importants. Diríem que el volcà actiu més important a Europa ara mateix és l'Etna, a Sicília, amb 3.357 metres d'alçada. Es troba en un moment de molta activitat, però atenció, és un volcà que porta actiu fa 2.700 anys.
Déu-n'hi-do.
Hi ha registres històrics de 2.700 anys enrere que està actiu, per tant, ojo, que porta moltíssims anys. I fora del continent, l'altre volcà més alt, podríem dir, que és el Teide, a Tenerife, amb 3.718 metres d'alçada. Podríem dir que en aquest cas està actiu, està com adormit, però no està extint. El Teide, en un moment dado, també pot entrar en erupció.
En erupció. Per tant, hem d'estar alerta, tant amb l'Etna com amb el Teide.
Exacte. A Àsia, els volcans més actius es troben a la seva part més occidental, a països com Iran, Turquia, Rússia. El Damavand és el pic més alt, amb 5.670 metres d'alçada. És un volcà actualment adormit i que hi ha alguna fumarola, o sigui, va badallant una miqueta, però no presenta molta activitat. A Turquia, el volcà més alt és el gran Ararat, amb 5.137 metres d'alçada. I a la península de Kamchatka, a Rússia, que és una de les regions volcàniques més importants del món, podríem dir que és un cinturó de foc, d'aquells que dèiem abans.
Com el dels Andes.
Com el dels Andes, destaca el Sopka, amb 4.750 metres d'alçada i que està en plena activitat.
Déu-n'hi-do, tenim molts volcans, arreu del món.
Oh, i tant. Els tres volcans més alts del continent americà es troben a Mèxic. Són el Pico Orizaba, amb 5.610 metres d'alçada. Sí, ens hi fixem, és una mica també la continuació dels Andes, fins
exacte,
a dalt,
sí,
és
no?
La continuació cap amunt. El Popocatépetl, que és un volcà també molt famós, amb 5.452 metres d'alçada. I el Mont Ixchakul, amb 5.220 metres d'alçada. Són els tres cims volcànics més importants de Mèxic, tots ells actius. al Mont Wrangell, a Alaska, amb 4.317 metres d'alçada, i al Mont Rainier, a Washington, amb 4.392 metres d'alçada, són els altres dos cims volcànics d'Estats Units, en aquest cas d'Amèrica del Nord, podríem dir. També anomenar el Mont St. Helens, que va tindre l'erupció als anys 80, però en aquest cas té 2.500 metres d'alçada. No és un gran símbol volcànic, però en aquell cas podríem dir que va fer un pet molt important, té una erupció importantíssima.
I ja anem acabant, hem repassat tots els continents, però ens en falta un.
Ens falta Oceania.
Què hi tenim allà?
Allà tenim Papua Nova Guinea, Hawaii i Nova Zelanda, són els països amb els cims volcànics més alts. Molt interessant és el cas de les illes Hawaii, perquè si calculem la part emergida al món, al volcà, el Manu'a Kea i el Manu'a Loa, són els dos volcans més alts del país, amb més de 4.000 metres d'alçada. Uh-huh. Però si mirem aquests volcans des de la seva base, des de la part submergida, recordem que són unes illes volcàniques,
clar,
el Mauna Kea i el Mauna Loa tenen una alçada total de 10.200 metres d'alçada i 9.170 metres d'alçada, respectivament.
Per tant, aquests dos podríem dir que són els més alts de tot el món, si mirem des de sota.
Sí, tècnicament podem dir que el Mauna Kea tècnicament és la muntanya més alta de tot el món des de la base.
Déu-n'hi-do.
Més alta que l'Everest,
Més alta que l'Everest, clar, perquè l'Everest la contem des del nivell del mar.
Des del nivell del mar, és aquelles dues vares de medir, no? És el d'allò. I ara et volia buscar una cosa, perquè, clar, si ens anem a casa nostra...
A casa nostra, a Catalunya, vols dir?
Sí, podem fer, quin, per exemple, podem buscar l'alçada del Cruscat, per exemple.
Mm-hmm. Home, els volcans a Catalunya els hem de situar a Olot, no? Pràcticament en tenen més de 40.
Exacte, mira, el Cruscat és el volcà de major altitud de la regió volcànica de la comarca d'Olot. Té 780 metres sobre el nivell del mar.
Per tant, acabem aquest guaita amb això, Sergi, amb l'alçada del Cruscat, que és el nostre volcà, el volcà català més alt.
Una alçada molt petita respecte a tots els que hem vist avui, aquells de més de 6.000 metres d'alçada, però...
Però és que aquí tampoc tenim muntanyes tan altes.
Tampoc tenim muntanyes tan altes.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per tot això que ens has explicat avui sobre els volcans.
Ens hi trobem.
Ens trobem un altre guaita.
Que vagi molt bé.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en el... Perdó. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. Les cultures més antigues de la humanitat, com els babilonis, ja el feien servir. D'aquelles antigues cultures mesopotàmiques la van heretar els grecs, els romans, i d'ells l'hem heretat nosaltres. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases, i un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. Però, com dèiem, el 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Això del nombre 7 és una qüestió històrica que tenim molt arrelada. De fet, quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Disolis, que vol dir el dia del sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Disolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram, a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu benvinguts un cop més a aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem, no? Tot allò que podem reclamar i tot allò que hem de fer prevaldre, perquè són els nostres drets i al final tenim, valgui la redundància, tot el dret a que ens ho reconeguin. I tot això ho fem amb el nostre jurista i politòleg, Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Quin dret descobrirem?
Doncs ara que ve Nadal matarem el gall i a la tia Pepa li endarem un tall.
Sí, parlarem... s'acosten les festes, eh?
Exacte, com que s'acosta el Nadal, parlarem de tot allò que ens implica. Els regals, els canvis, les devolucions... Què podem fer quan tot això, que a vegades es fa feixuc...
Sí, es fa feixuc, sí.
Ens ve al damunt, no? Per tant, tenint en compte el que dèiem, no? Que com que arriben aquests dies de reis, de compres de bojos, de darrera hora, de nervis, de cues, de gentada, una mica agobiant a vegades, doncs després, sense gairebé poder descansar, també ens venen les rebaixes, hem de tenir en compte una sèrie de coses. Perquè amb tot plegat, a mi sempre em pregunten el mateix. Escolta'm, és que, i si no li agrada, el podrà canviar, no tindrà problemes, que el podré tornar, i si me n'he penedit... Ostres, doncs avui, des de la nostra secció, parlarem justament d'aquests drets com a consumidors que tenim. I, atenció, ui, perquè una cosa que hem de tenir en compte, que a vegades no està del tot ben entesa, és que la llei no obliga de manera estricta els comerços a tornar-te els diners perquè hagis canviat d'opinió o a canviar-te el producte si el producte està bé. Per tant, hi ha un seguit de casos on sí que hi tens una sèrie de drets i de terminis, dels quals ara en parlarem, però hem de tenir-ho clar per no trobar-nos sorpreses i no creure allò que realment no tenim dret a reclamar.
Per tant, allò que a vegades diuen no s'admeten devolucions, això és totalment legítim, ho poden fer.
A veure, d'entrada, jo et parlaré dels comerços quan sí que estan obligats a tenir aquestes devolucions o a fer aquests canvis, perquè, de fet, ho estableix l'Agència Catalana de Consum i sí que hi ha tres grans situacions, per fer-ho amb blocs entenedors, on sí que la botiga té l'obligació legal de fer aquest canvi o de retornar-te els diners.
Quines són aquestes tres situacions?
El primer supòsit és quan fem una compra a distància.
En línia.
Correcte, en línia. Això vol dir que si hem comprat per internet o per telèfon o en una fira, etc, en un establiment que no sigui físic, de manera permanent, doncs aquí tenim un termini de 14 dies naturals per desistir d'aquesta compra i no cal justificar res de la raó per la qual en desistim. Ara bé, sí que hi ha excepcions, és a dir, si ens han fet un producte a mida, personalitzat o un servei amb una data concreta, aquí sí que això n'estaria exempt. Però com a norma general, 14 dies natural per les compres a distància. Uh-huh. En segon lloc, tenim aquells productes, evidentment, defectuosos o malmesos. Aquí tenim tot el dret del món i no hi ha cap mena de discussió per exigir-ne o bé la reparació, o bé un canvi, o bé la devolució dels diners. I aquí és on entra en joc la garantia legal del producte, de la qual tot seguit en parlarem també.
I la tercera situació?
La tercera situació és la que ens expressa el propi venedor que tenim aquest dret. És a dir, si el venedor ens reconeix, ens anuncia en el tiquet, en els estants, en l'aparador, que com a política seva ell sí que accepta canvis o devolucions en unes condicions, uns terminis que puguin establir, aleshores aquí sí que hem de complir. En el moment que jo com a empresa estableixo que tu tens aquest dret, que no puc fer és manllevar-te'l després. No, no. Llavors aquí ja tenim una qüestió, doncs, a respectar.
Clar, això és quan a vegades en el tiquet a sota t'hi posa devolucions permeses fins a tants dies.
Exacte. Uh-huh. Aleshores sí que no tenim queixes si ens passem aquell termini. Escolti,
no, clar, allà ho deia,
Té el dret, però ha de complir també amb la vigència del termini.
I això on t'està emparat? O sigui, quina és la garantia legal de tot això?
La llei del consumidor, i evidentment les recomanacions que ens puguin fer les agències com l'Agència Catalana del Consum, la OCU, que és l'Agència de Consumidors i Usuaris, és a dir, de seguir les recomanacions de totes aquestes agències. Com deia, però, hi ha un concepte que apareix quan el producte és defectuós o està malmès, que també sovint surt a debat, que és la garantia legal. Uh-huh. Aquesta garantia legal és aquella obligació que té el venedor, doncs, o el fabricant, d'assegurar que durant un període concret de temps el producte es manté en un bon estat i el seu funcionament és òptim. Però aquesta garantia legal varia el seu termini en funció de la naturalesa del producte o del bé. No? En el cas de Catalunya i a la resta de l'Estat, en els productes nous la normativa va canviar i és de 3 anys, des de la data doncs, que s'emet el tiquet, la factura, l'albarà, etc etc. Per això és vital que conservem els tiquets. Allò és que l'he perdut. Intentin no perdre'l.
Conservem-ho tot per si un cas.
I sí que és veritat que no parlem només de productes tangibles i físics. També, si parlem de serveis o continguts digitals, cada dia més a l'hora del dia, també tenen una garantia legal, en aquest cas, de 2 anys.
Per tant, un any menys.
Uh-huh. I després en tenim un altre, en el que compreu un producte de segona mà. Aquí, el comprador i el venedor podem pactar la garantia legal, però mai podrà ser inferior a un any. Hi ha una qüestió, un detall, però important, que en tots aquells productes que són nous, durant els 2 primers anys, qualsevol defecte que li aparegui es presumirà que es tracta d'un defecte d'inici, d'un defecte d'origen o de fabricació. No sé que el venedor pugui provar el contrari o es vegi clarament doncs, que la persona, escolti, és que s'hi ha assegut a sobre, m'entén? L'ha fet malbé. No. Doncs podrà també reclamar-se i durant aquest període serà més senzill reclamar. Perquè passats aquests 2 anys sí que el venedor podia reclamar un peritatge de veure exactament què ha passat aquí.
Clar, si és responsabilitat teva que s'hagi fet malbé o si és un defecte de fàbrica.
Correcte, és així mateix. I el que sí que hem de tenir en compte a nivell de terminis i de prescripció hem de tenir en compte que en el moment en què el producte l'admet al servei tècnic per reparar-lo, etc., el temps, el rellotge de la garantia s'atura. S'atura fins que te'l tornen.
Per tant, si està un any allà reparant-se, aquest any no compta.
Per tant, quan s'acabi, seguirem comptant des d'on ho havíem deixat un any enrere. Val? Per tant, això és una cosa a tenir en compte perquè ens pot permetre doncs, que si torna a haver-hi algun problema, encara continuï en garantia.
I a part de la garantia legal, tenim algun altre tipus de garantia?
També tenim, en la línia d'aquelles devolucions que el comerç ens permet, també tenim les garanties comercials, que serien aquelles que són voluntàries per part de les empreses, addicionals a l'existent, i que són un plus, però que són sempre millors o que estan per sobre de la garantia legal. Mai, evidentment, minvant o reduint el dret aquests 3 anys, 2 anys o 1 any en funció de la naturalesa del bé.
Sí, la garantia legal no es pot tocar. Ni mai. Pots afegir, però la garantia legal sempre és aquella i no es pot tocar.
És com quan t'indemnitzen perquè t'han fet fora. Et poden pagar més si el conveni col·lectiu ho diu, però mai menys del que diu l'Estatut dels Treballadors.
Quines pràctiques hem de fer o quins consells ens pots donar per evitar problemes en els comerços o en el consum en general?
Sí, és cert que durant la campanya de Nadal doncs, a vegades hi ha una mica el joc no, aquest, en les empreses i veiem potser algunes pràctiques en algunes botigues que no serien del tot lícites. Clar, hi ha vegades que es flexibilitza això i que hi ha comerços doncs, que permeten aquestes devolucions o aquests canvis en el període nadalenc, sempre que, evidentment, hi hagi respecte al termini, el producte estigui en mal estat, etc, etc. Però sí que és convenient preguntar abans, si el tiquet no ho explicita, veure que estigui anunciat clarament, potser fins i tot prendre-li una fotografia per tenir-ne constància, és a dir, que quedi clar que allò t'ho ha ofert l'empresa i que allò no és un rampell teu d'un dia que dius, no, és que vostè em va dir que això... Ah, però és que les paraules se les emporta el vent.
Per tant, si tenen un cartell sobre el taulell, per exemple, li fem una foto i ens la guardem per si un cas.
Sí, ja que fem fotografies de tot, no vindrà d'una.
Què hem de tenir en compte, però?
I després, seguint en la línia i com dèiem abans, després de Nadal venen rebaixes, que no ens ha donat temps a descansar, que ja estem comprant altra vegada. Bé, doncs aquí les normes no varien. És a dir, els criteris de devolucions, etc., és el mateix dit. La garantia legal és de 3 anys, es manté igual. Ara bé, sí que les botigues poden fer alguns ajustaments, però sempre ho hauran de comunicar de manera clara, visible, etc. I compte, perquè a vegades en les rebaixes també hi ha algunes pràctiques una mica fora de lloc. Les rebaixes no han de ser un moment per aprofitar per posar productes malmesos, defectuosos, perquè clar, com que estan en un preu inferior, no. Les rebaixes són pel que són. Productes fora de temporada, que s'ha acabat, etc. Però no per posar un producte malmès o que no funciona. Perquè si és així i el comprem, tindrem tot el suport legal i previ que acabem d'explicar, com en qualsevol altra situació.
Els productes malmesos no es poden vendre, no?
Productes
I si
malmesos
ho venem,
no
hem d'avisar que és un producte malmès.
Correcte. Uh-huh.
Per tant, quines recomanacions ens dones?
Jo us diria, escolteu, guardeu els tiquets, guardeu les factures, feu-los una fotografia, però guardeu, llegiu bé les condicions abans de pagar, sapigueu si teniu termini de devolució o no en teniu, si us tornen els diners, si us ho canvien, si no, és a dir, tingueu clar el què i on està, sobretot si és un regal. Si la botiga no compleix amb la normativa o el que aprovés, demana un full de reclamacions i presenta'l a l'Agència Catalana de Consum. Fes també la teva còpia i la del venedor, les tres còpies, com diem sempre, s'ha de garantir aquest dret. I si necessites ajuda, pots presentar-te a l'Agència Catalana de Consum, a l'oficina del teu municipi o a la Direcció General de Consum, o també, com hem dit, en altres entitats que s'encarreguen de vetllar pels teus drets, com l'Organització de Consumidors i Usuaris.
Molt bé, per tant, uns consells que ens van molt bé en aquesta època, sobretot de Nadal, en què comprem molt i en què a vegades comprem compulsivament, no? Sense tenir en compte totes aquestes coses. Per tant, molt important, Guardem tiquets, llegim bé les condicions i reclamem els nostres drets en cas que la botiga no els compleixi.
Correcte. Ho has resumit la mar de bé.
Doncs moltes gràcies, Jan, i que passis unes bones festes.
Igualment. Bon Nadal.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que...
Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I arribem ja a la recta final del programa d'avui del Més Calent a l'Aigüera d'aquest dilluns 15 de desembre i ara és moment d'una nova reflexió de la nostra artista empordanesa Roser Martínez. A l'Això va, avui va de creativitat.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va d'embolicar regals. Fa temps vaig veure una pel·lícula que em va quedar gravada. No recordo el nom ni quan la vaig veure, però em va impactar. Era la història d'una família amb pocs recursos que per Nadal o qualsevol celebració es feien regals senzills, però plens de significat. Li donaven molta importància a embolicar amb molta cura els paquets i posaven tanta ànima que emocionava. Cada paquet era una petita obra d'art. I cada any intentaven superar-se amb idees noves per sorprendre. El més bonic per això era veure com abans d'obrir res ja hi havia màgia. L'embolcall ja feia somriure i els ulls començaven a brillar. Aquest primer instant, això ja era el regal en si mateix. No hi havia cap joguina cara ni cap regal d'aquells que brillen a l'aparador. S'intercanviaven detalls fets amb les mans i amb temps, com fulles seques cosides en fil daurat, galetes casolanes amb la recepta escrita amb un paper de pergamí, o pots de vidre pintats que dins hi havia herbes aromàtiques per fer infusions. I no sé per què, em va venir el record d'aquesta pel·lícula i em va fer pensar. És veritat que quan fas un regal és molt important el que hi ha dins, però com ho presentes també diu molt del que hi poses de tu. Estàs regalant el teu temps i això és or pur. Mira, a mi m'encanta embolicar regals. Triar el paper, el llaç, posar-hi un toc personal, encara que sigui un detall petitó. I he fet una llista d'idees que et pot anar bé. Idees per embolicar paquets i que pot crear el moment màgic d'emoció. Pren nota. Pots fer servir papers reciclats o pàgines de revistes, mapes antics, partitures o diaris vells. També cordills, llanes o retall de robes que ja no fas servir. També pots fer etiquetes fetes a mà, amb dibuixos, amb segells o collage. I també pots fer missatges. O pots escriure pistes amb un paper com si fos un joc de descoberta abans d'obrir. Un cop comencis, deixa que la teva creativitat es posi en acció. Pensa-hi, perquè de vegades el veritable regal no és el que hi ha dins, sinó tot el que hi poses abans d'obrir-lo. T'animes a fer un regal embolicat amb ànima?
Doncs amb aquesta reflexió de la nostra artista Roser Martínez, que avui ens proposava fer regals amb ànima i ens donava totes aquestes idees per embolicar aquests regals de Nadal, ara que tenim el Nadal tan a tocar, posem el punt i final d'aquest programa d'avui, que avui ha sigut una mica caòtic, però que esperem que demà vagi molt millor. Així que ens retrobem demà amb nous temes i noves converses i espero que acabeu de passar un bon dia. Moltes gràcies per escoltar-nos.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Stone in the gravel.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes.